després de més de 5 setmanes a casa, que està previst que el Consell de Ministres demà aprovi aquesta mesura que ha de permetre a les criatures sortir al carrer a partir del dilluns 27 d'abril, però a banda de la data encara falten molts detalls per concretar, horaris, franges o els llocs on podran anar. De tot plegat en volem parlar avui amb la doctora Montse Dols, és la cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de Sant Joan de Déu. Doctora, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
És veritat, doctora, que un nen és un món, cada criatura pensa d'una manera diferent, el cervell és de cada criatura, és com és, però així en global, en general, parlant gairebé a granel, com estan les criatures després de tants dies a casa? Pot ser que els pares puguem arribar a notar fins i tot comportaments estranys?
Bé, evidentment, és una situació tan anòmala, no, la que estem vivint, que cada dia estem descobrint i percebint coses noves, no? És a dir, no tenim moltes referències respecte a l'impacte que tot això està generant, i és més aviat això, és amb el relat diari que ho anem veient, no? Però, clar, el que està passant, com bé dius, és que portem 5 setmanes amb les criatures a casa, però no només és això, sinó és tot el que passa a més, és a dir, no només és el confinament, sinó tot l'estrès ambiental que hi ha, doncs, social, econòmic, d'incertesa, no? O sigui, hi ha tot un punt d'incertesa que totes les criatures viuen, que és el que li podríem dir l'estrès percebut, no? Els que els nanos noten del que passa, no? Ajuntat també amb la situació de cada casa, no? Una cosa, doncs, una casa, doncs, on les dinàmiques siguin fluïdes, siguin ordenades, siguin endreçades, no? Imaginem-nos altres cases, no? On hi ha, doncs, dificultats, conflictes, fins i tot violència, no? Per tant, evidentment, estan passant moltes coses de les quals tenim relativament molt poca informació. És a dir, el que potser diria és que no sabem molt el que ens trobarem, no sabem molt el que ens estem trobant, però sí que sabem que l'estrès amb criatures, i sobretot amb criatures petites, aquí hi ha molts estudis que ens parlen, no?, de l'impacte que té l'estrès en la neurobiologia, en el desenvolupament neurobiològic dels nanos. Evidentment, un estrès de 5 setmanes, on diria, espera't, que jo tampoc vull ser alarmista, no? Però que sí que veiem coses que és normal que les veiem, i que tenim literatura que ens recolza que l'estrès sostingut, no? I aquest estrès, com et deia, no? Que no és només a l'estar a casa, sinó tot el que passa conjuntament, també amb l'estil d'afrontament de cada criatura, ens anirà provocant un reguitzell de conseqüències. Que, si vols, en parlem.
Sí, quines conseqüències. Sí, esclar, perquè aquesta és l'altra, no? És a dir, evidentment, efectivament, pot haver-hi literatura, però realment no sabem exactament com serem cap de nosaltres des d'un punt de vista mentalment, com sortirem d'aquí, és a dir, sortirem amb més por, sortirem amb més neguit, sortirem en què? Jo crec que en general les criatures ens estan donant una lliçó i que no podem generar, és a dir, que no podem generalitzar moltes coses, perquè per moltes criatures, doctora, segur que hauran fet un pas enrere en maduració, però en canvi uns altres hauran madurat molt més ràpidament, i això està per veure, però deien quines conseqüències podia tenir, i si vols en parlem, i tant que sí, quines conseqüències?
Sí, no, és a dir, una miqueta com bé deies, és a dir, el que veiem és que, primer de tot, haurem d'anar determinant, no?, quins són els símptomes que ens hem trobat, no?, en aquesta població. Justament en aquesta línia, des del Servei de Psiquiatria de Sant Joan de Déu, estem estructurant un estudi, per veure quin serà l'impacte ambiental i emocional en nens de 4 a 18 anys, perquè en el fons no en tenim ni idea, no? I per tant, doncs, intentarem veure com els nanos, com els nens i com els nois i adolescents tenen, doncs, es manifesta l'estrès, es manifesta l'ansietat, la depressió, possibles idees de suïcidi, és a dir, tot, dificultats en l'aprenentatge, és a dir, hi ha tota una sèrie de conseqüències que ja intuïm i que ja davant d'estar veient. Hi ha famílies, no?, que ja ens expliquen. Nosaltres, doncs, que evidentment, tot i que l'activitat assistencial està aturada de la forma habitual, no està aturada, perquè amb els nosaltres ens comuniquem amb els pacients i amb tota la gent que ens demana assessorament, doncs, amb videotrucades i amb trucades telefòniques. I el que sí que ja veiem, doncs, és que els nens estan més irritables, sovint comencen a tenir malsons, A vegades els nens, quan es posen tristos, difícilment ens expliquen tristesa. La tristesa dels nens sovint es mostra en forma d'irritabilitat, eh? Per tant, acaba veient els nens més irritables. També veiem situacions estranyíssimes, que és com és l'afrontament del dol, que per tots és un repte amb tot el que ha passat, però pels nanos encara més, no? Perquè nens petits, no?, que han perdut familiars molt propers, no s'han pogut despedir, és a dir, aquí hi ha tot un marasme de sentiments que s'expressen de formes variades i diverses, i que encara veurem més, no? Però, per altra banda, també aquesta parentalitat forçada, aquesta parentalitat obligada, en alguns casos, també estem veient efectes positius. Que no és que ens agradi ni m'agradi el confinament, però a vegades, en algunes franges d'edat, en alguns moments, hi havia una certa, no diré que renúncia a la paternalitat i maternalitat, no? Però hi havia famílies i situacions, doncs, de molt de desapego, no?, de cadascuna molt per lliure. Aquesta parentalitat forçada, que estem trobant que hi ha casos que també, amb casos amb nanos, amb trastorns de conducta, nois i noies a vegades difícils, que estem trobant que ens diuen, escolta, estem millor, estem a casa, estem recuperant vincles, estem recuperant estructura, ens estem explicant les coses, i per tant, també tenim alguna bona notícia davant de tot això, no? Per tant, el que diríem és, què trobem? Pues trobem més ansietat, segurament més tristesa, més irritabilitat, però també alguna cosa bona de, si som capaços, no?, de retrobar-nos, de reconstruir-nos, i com tu deies, no?, com d'una mena de maduració, no?, de ser capaços d'entre tots, no?, de portar un ambient familiar, no?, més sostenible i fins i tot agradable, no?, i alegre. Per tant, ens estem trobant també sorpreses que les haurem d'escoltar, que haurem d'aprendre alguna lliçó de tot això.
Doctora, anem al que passarà, o al que s'ha anunciat fins al dia 27, o a partir del 27 d'abril. Falta una setmana pel 27 d'abril. Clar, s'han mesclat dues coses. Un anunci d'allargament de l'estat d'alarma, però a la vegada també una flexibilitat en aquestes mesures que es puguin prendre. Una d'elles és la sortida, sembla que sí, veurem com, de les criatures a partir de dilluns que ve. Es farà llarga aquesta setmana?
Molt. Jo crec que serà com la setmana abans de les vacances, que dius, ja no puc més, no? Se'ns farà llarga. Potser, jo diria, no?, que la podríem utilitzar una miqueta com a mètode de pastanaga, no?, i com a una mena d'albirar que, a poc a poc, si tot va bé, anirem tornant a la rutina, no? Per tant, potser aquesta setmana la podríem utilitzar, potser les famílies que potser, doncs, tenen menys pautes o menys ordre, que sabem que és una cosa que no va bé. És a dir, el que sabem que va bé per suportar tot això és estar endreçats, tenir una mica de rutina, buscar mètodes que ens ajudin, doncs, a estar més tranquils, mindfulness, meditació, coses en família adaptades a l'edat dels nanos. A vegades, no?, podríem dir, ja que sembla que a poc anirem tornant cap a la normalitat i, per tant, ens haurem de readaptar, no?, a que torni la normalitat, podria ser una tècnica per ajudar a passar aquesta setmana, introduir algun canvi, introduir alguna petita modificació en la rutina que sigui saludable i que ens ajudi a dir, ja que sembla que anem cap a la normalitat, doncs, no anem a dormir tan tard i fem això abans de dormir tots junts, que ens relaxa.
Estan d'acord amb el que diu, doctora? Hi ha una cosa que pot passar amb aquest confinament, si atenem el que diu el govern d'Espanya, i és que sortiran els menors de 12 anys. Clar, la paraula menor està sempre lligada, des d'un punt de vista legal, a menors de 18 anys. Entre els 12 i els 18 hi ha el procés de camí cap a l'adolescència i la pròpia adolescència. Hi ha famílies que tenen criatures de 12 anys i criatures de 15. Clar, dividir els nens menors entre de 12 a 18 i de 12 cap enrere no és una barbaritat, precisament, per aquestes criatures i per aquests nuclis familiars?
És molt difícil. Fins on jo sé, això és una proposta, no?, que jo crec que se li hauria de donar una volta. Perquè, a més, no?, exacte, no?, justament, les famílies s'ho hauran d'estructurar d'alguna manera que sigui sensata, no? Jo també a vegades penso que, igual que hem sigut capaços de fer cas aquesta norma de confinament tan difícil, no?, això també ha demostrat, doncs, que la gent la majoria, som capaços de complir les indicacions que ens donen amb sensatesa, no?, i rigor, i que no ens... que et facin complir normes incomplibles, t'ho posa molt difícil, no? Jo crec que realment, a part aquesta franja de 12-18, no?, és una franja on també la socialització és molt important, no? Segurament en els petits hi ha unes necessitats, en aquestes edats n'hi ha unes altres, no? Depèn del que ens demanin, ens ho posaran molt difícil per fer-ho bé. Jo estaria d'acord amb que potser valdria la pena donar-li alguna volta més, no?, i fer una norma, que n'hi ha d'haver, efectivament, però potser amb una amb major flexibilitat, eh? Però bé, evidentment amb això no m'hi poso, perquè és un tema epidemiològic extremament complex, que no és el meu àmbit, no? Però sí que diria que crec que en aquesta setmana tant de bo li puguin donar una volta més.
Esclar, les criatures, i clar, estem parlant dels menors de 12 anys, algun dia hauríem de parlar també de l'adolescència, que segurament és el tram que hem parlat menys, i en aquests moments el que volen els adolescents normalment, el que volen és driblar els pares i acabar parlant amb els seus amics. Hi ha un fet que ha canviat la història, evidentment, que és el tema tecnològic. És a dir, les criatures, quan diem, és que volen veure els seus amics, no, si els seus amics els veuen cada quart d'hora, no? El que passa és que no tenen aquella mena de contacte, diguem-ho, de la pell, no?, que això tampoc la podran tenir ara, perquè hauran d'estar, ells ja ho saben millor que ningú, a 1.5 metres de distància, no?, de moment, i amb mascaretes, però realment hi ha un fet tecnològic que això, com a mínim, creu, doctora, que minva aquest desig de veure el seu entorn més proper?
Home, està clar que la tecnologia ens ha ajudat a combatre la solitud, no?, és a dir, dintre d'aquests factors estressants, no?, que dèiem a l'inici, no?, que és tota la incertesa, tots els problemes socials, familiars, no?, tot aquest neguit, realment els mitjans tecnològics ens han relaxat perquè hem vist els altres com estan, i per tant això ha sigut un factor apaivagador que ens ha ajudat molt. Però també és veritat que també haurem de veure l'efecte d'aquesta hipertecnificació, és a dir, la tecnologia ens ajuda, però també haurem de veure, no?, tot aquest ús de les pantalles, que ens ha ajudat molt en aquest moment, com després ho revertim, perquè sabem que això també té una sèrie de riscos, eh? I que, per tant, doncs, haurem d'estar una mica atents a veure a tot això on ens ha portat i com després ho retornem a la vida quotidiana. Jo crec que pels adolescents, com bé dius, hauríem de pensar algun altre tipus de mesura. Ells el que necessiten són més trobades petites, segurament de grup molt petit, però on poder compartir, no?, i on poder triplar els pares, no?, on poder, doncs, construir la seva personalitat. Aquestes trobadetes de 10 minuts poc apaivagaran el desig de l'adolescent, la necessitat de l'adolescent d'estar en el seu món, no? Vull dir que aquí sí que tindrem un repte, no? Amb els més petitons, segurament una estoneta de descompressió ajudarà ja moltíssim. Amb els adolescents crec que serà bastant més complex.
Clar, ho diu, doctora, són els grans abandonats, perquè els adolescents tenen la seva vida pròpia, el seu món interior, el seu inici del descobriment de moltes històries que va més enllà fins i tot del propi tema sexual. Estem parlant d'una edat que és molt complexa, que és molt complicada, de batalles permanents no només contra els seus pares i la seva mare, sinó són contra els seus propis fills, en qui segurament tenen una relació familiar més estreta, acostuma a ser amb els avis, a qui ara no poden veure, i si ho fan telemàticament o telefònicament, amb la qual cosa segurament són els grans oblidats en aquests moments de la societat, que són precisament els adolescents.
Sí, tota aquesta situació que estem vivint, no?, ens està posant davant, no?, de tota una sèrie de, jo crec, de temes no resolts, no?, fins i tot, no?, aquest aspecte que has comentat, no?, dels avis, no?, tota l'ètica que hi ha hagut, no?, respecte a tot el tema de la gent gran, i com les famílies també una miqueta els hem abandonat, no?, en tot això. Pensant en l'adolescència, també no volia, no?, oblidar-me, de també fer un especial esment a tota la població que tenim a Catalunya, que ja sabem, perquè fins ara hem parlat de la població general, que és la majoria, no?, però nosaltres sabem que quasi un 5%, un 4,6% de la població de Catalunya són usuaris dels centres de salut mental infantojuvenil, és a dir, que van i consulten el psiquiatre, el psicòleg, perquè els hi passen coses, eh? Tenen trastorns mentals, alguns més greus i alguns menys greus, però en tot aquest procés tampoc hi ha hagut cap cura específica d'aquest grup de població, I aquí hi ha una franja important també dels nens més adolescents. I aquest grup de població, a part dels nens amb autisme, que han tingut aquesta mena de permís especial, tan especial, per dir-ho d'alguna forma, no ho hem tingut gens en consideració. És a dir, dintre de tots aquests abandonats, dintre dels abandonats, hi ha un subgrup de més abandonats dels abandonats, no? Que serien això, és a dir, els nois i noies i els nens i nenes amb trastorns mentals, que no hem tingut cap consideració específica durant aquest llarg període de confinament i que són particularment vulnerables per les seves característiques. I aquí hi ha hagut molt de patiment de les famílies i dels propis nens.
Sense anar més lluny, demà, permetin que faci una falca al programa, demà parlarem d'addiccions. Ho dic perquè demà tota aquella gent que vulgui fer algun tipus de dubtes, el tema de les addiccions... Hi ha un augment percentual de casos d'addiccions des que hi ha el confinament, que això és molt preocupant, també és un altre tema. I un dels temes que, per exemple, preocupa molt és el tema, per exemple, de nens i nois i noies amb anorèxies. És a dir, això s'haurà, de fet, consta que ha anat augmentant progressivament perquè els nens estan i nenes estan tancats i tancades a casa i això és un problema molt greu per aquest tipus de trastorns.
Sí, efectivament, potser una de les la patologia que ens està donant, que ens ha donat més problemes durant aquest confinament, com bé dius, són els trastorns de la conducta alimentària, les anorèxies, que potser, així com diria, que hi han hagut problemes de conducta, que la parentalitat aquesta forçada, que aquesta convivència familiar ha fet que les coses millorin, que hi hagi com major regulació interna, com més control emocional. Amb els trastorns de la conducta alimentària ens hem trobat un repunt, moltes més dificultats de maneig, augment dels ingressos, i ha sigut un repte en aquest cas, no? El sistema català, en la situació d'estrès que ha tingut, hem respost com hem pogut, i penso que s'ha respost d'una forma prou adient, però és el que ha donat, és el que està donant més problemes, perquè ja és un quadre clínic que necessita molt, molt de suport, necessita molta intensitat de tractament, i la situació que hem viscut va disminuir la intensitat de tractament que aquests casos necessitaven. I, evidentment, això ens passarà factura, perquè, clar, tot el que no anem fent, doncs, i totes les dificultats que hi ha de tractar, d'intervenir, ens les trobarem després. I, com deies, també tot el que són les addiccions, hi ha tot un tema d'addiccions, el que deia, no?, a part de les pantalles, les addiccions tecnològiques, les apostes, i el consum, hi ha hagut algun consum que ha baixat, que això és una bona notícia, i altre consum de tòxics que ha augmentat. I, evidentment, cadascú afronta la dificultat amb les eines que té. No? I aquí, doncs, és on realment el repte és l'estil d'afrontament que hi ha en aquell individu, no? Que també és veritat que hi ha individus molt resilients i famílies molt resilients, no? Però seria aquest l'estil d'afrontament que hi ha en aquell individu i en aquella família, no? I, per tant, doncs, és la barreja de tot plegat la que ens acaba, doncs, donant símptomes. Nosaltres pensem, amb una mena d'hipòtesi, perquè tot és absolutament hipotètic, d'aquest projecte d'estudi que tenim, doncs, a punt de posar en marxa, podem fer un seguiment de casos a Catalunya fins al desembre, i nosaltres esperem que aproximadament un 20% de la població ens reporti problemes emocionals o conductuals. Esperem, no és que ho desitgem, seria allò que ens sembla que passarà.
Val. Deixi'm dir que demà parlarem aquí al Monarracú de les addiccions en general. És a dir, expliqueu el vostre cas tancats a casa. És a dir, si ho ha augmentat, per exemple, hi ha gent que ha augmentat que beu més cervesa, per exemple, que no és que sigui una addicció, però augmentes el nivell de begudes cervesa o el nivell de begudes alcohòliques. Per exemple, gent que fuma més, gent que era un fumador social i que ara fuma gairebé un paquet, per exemple, cada dia. Hi ha casos, i en coneixem algun al Monarracú. Hi ha altre, no un paquet, però que fuma més del que seria habitual, tenint en compte que és un fumador d'allò que diuen social. Efectivament, casos, de, com comentava, de nois i noies amb anorèxia. Demà en parlarem amb el Joan Colom, amb el director general d'Addiccions. Demà en parlarem aquí al Monarracú. Qualsevol pregunta, si us plau, pel Joan Colom, qualsevol explicació, qualsevol tema que vulgueu comentar, Missatges de veu breu, sisplau, missatge de menys de 30 segons, si és possible, 669-10-10-10, ara mateix. 669-10-10-10, demà parlarem de les addiccions en època de confinament. Jo només tinc una pregunta i després hi ha algun tertulià que vol preguntar. No hi ha cosa pitjor per un pare o per una mare, no hi ha cosa pitjor que veure el seu fill plorant i no per rebequeria, sinó allò per què està plorant, què li passa? I llavors la resposta moltes vegades és que, clar, li costa això aguantar-ho i tal. És bo que les criatures plorin en època de confinament, doctora?
Les emocions les tenim dins nostre, no?, i hem d'anar trobant els camins per sortir. Definitivament, l'expressió, no?, l'expressió de les emocions mai ha de ser un problema, no?, en absolut. Jo crec que a vegades l'important és poder... A vegades no cal que li trobem una explicació, no?, o que vulguem com calmar-ho tot, ni consolar-ho tot, no?, sinó a vegades dir sí, no?, que difícil que és, i ja està, no?, plora una miqueta i vine aquí, no?, i ja està. Vull dir, i tant que és bo, que les emocions trobin el camí de sortir. I a vegades, com que no tenim la resposta, a vegades tampoc d'aquell plor, perquè a vegades hi ha un plor que senzillament és això, és una miqueta el desconcert, no? Jo penso que a l'inici sobretot serà molt desconcertat, ara potser ho estem menys, no? Ara potser hi ha més incertesa, no? Però sí, crec que a vegades podem aproximar al malestar des de la... senzillament com des d'una acceptació tranquil·la, això ja calma, això ja és reparador. És a dir, el no ploris no ens ajuda. És com dir, bueno, pues sí, plores, estem atabalats, estem desconcertats, estem tips, no? I no passa res, ja ens cuidem.
Anem a preguntes de tertulians. Em volen fer dos preguntes, dos tertulians, i el Pere Mastre crec que també. Comencem. Alejandro López Fonte, la primera. Alejandro.
Bon dia, doctora. Primer de tot, felicitar-la per la humilitat, sent experta, i quan ha dit que és tot molt nou i ha dit no tenim ni idea. La felicito. La pregunta és, ha parlat de la por a l'incertesa. A veure, la incertesa ens està passant a nosaltres, als ciutadans, vers les decisions que prenen els governs, ens donen incertesa, això ens genera por, i hi ha una incertesa que es genera als fills per comentaris que poden fer els pares, doncs, durant aquests dies que estan tots junts. I la meva pregunta és, alguna recomanació d'actuació, ja ho ha dit, de canviar la rutina, però sí de modelació de missatges, sobretot vers els nens més petits que escolten, que s'escolta tot, perquè estan convivint diàriament amb els seus pares, si fa alguna recomanació de modelació de missatges.
A veure, clar, el que passa és que estem tots tan junts que és tan difícil dissimular, que seria una miqueta el que em proposaries, no? Potser, no? Jo crec que hi ha un punt, no?, que és tot el punt econòmic, que això, evidentment, en algunes famílies està provocant un neguit molt important, no? És un neguit als adults, no? I és un neguit molt important, perquè moltes famílies no saben com se'n sortiran de tot això, no? També és veritat que tot i pressuposar, no?, que les coses seran complicades, tampoc sabem del tot com aniran, no? Per tant, potser podríem dir que no ser catastrofistes, no? Potser guardant-se, no? Potser a la millor vegada si un adult està molt, molt neguitós, doncs buscar un espai per parlar amb l'altre adult de la família, si és que hi és o si no hi és, doncs amb algun parent o amic o conegut per telèfon, com per desgravar-se. Això no vol dir ni mentir, ni... però potser sí que determinades comentaris excessivament durs, no? I també a vegades incerts, perquè no sabem del tot el que passarà, amb nanos relativament petits, sabem que això els hi provoca un augment del neguit. És una miqueta el que dèiem de l'estrès percebut, no? És a dir, una cosa és el que està passant, una altra cosa és, doncs, això, la gent que puguem tenir malalta a l'entorn, els familiars que haguem pogut morir, tot això genera tot un nivell d'estrès i d'angoixa que sabem que en els més petits té com tot un efecte neurocognitiu, no? Perquè és com que ens estressa el sistema del cortisol i una cosa una mica complicada, que no m'allargaré per aquí, no? Però això que sí que sabem, sense mentir en absolut, perquè crec que amb els nanos es pot parlar de tot, però una miqueta a la seva mida, no? I potser buscar els espais de descompressió d'adults amb altres adults, no? Aquesta potser seria la meva recomanació. I jo crec que també l'altre punt és aquesta cosa de tenir, també quan que passen les setmanes, de tenir aquests espais comuns de família, d'intentar estar bé, còmodes i a gust tots junts, encara que sigui una estoneta al dia, no? Com cuidar algun petit espai de relax o de passar-ho bé o d'estar fent alguna cosa conjuntament quasi tots els membres de la família una estoneta al dia. Això també va com tranquil·litzar, no? D'alguna forma dona un espai de serenor, no? I de bueno, tots estem bé.
Pilar Rola.
Sí, jo tinc una pregunta específica, atès que entenc que estem parlant fonamentalment de tot l'efecte del confinament en els nens, i un altre que s'escapa una mica de l'àrea. A mi m'amoïna molt, per un cas que conec i perquè és un tema molt sensible, les cases en les quals hi ha violència de gènere. Com suposo que deu ser una obvietat, però voldria que m'ho ratifiqués la doctora, el confinament accelera les tensions. Allà on hi ha una persona violenta, on allà hi ha un agressor, probablement tot és encara més difícil. Segurament les agressions són més impunes. Totes aquelles dones que no han fet la passa de denunciar, que encara estan segrestades pel seu torturador, pel seu agressor, han de viure un infern absolut. I no em puc imaginar si en una casa on hi ha violència de gènere els nens sempre pateixen violència, que deu ser amb el confinament. Tot això, tot aquest món del confinament amb violència de gènere, m'imagino que, no sé, voldria que em donés l'opinió. I la segona cosa no té a veure amb els nens, per bé que tenen una mica de la dolçor de la infància, que és algun consell per ajudar anímicament a la gent gran. Estem parlant del col·lectiu més castigat per la pandèmia, estan morint els avis, estan morint els avis a uns percentatges brutals. Els que tenim a la nostra gent gran totalment separada de les famílies, els tenim totalment aïllats, no tenen contacte res. A mi m'escriu molta gent gran en les xarxes socials que tinc, que em diuen, per favor, digueu-li a TV3 que posin coses d'humor, que ens costa molt animar-nos, no? És a dir, què en podem fer amb tot aquest col·lectiu que és tan sensible, i tan dolç com el de la infància?
Bé, no? Respecte al tema de la violència intrafamiliar, no? A l'inici de tot ho he esmentat, no? Que és una situació d'especial vulnerabilitat, no? Justament, no? En el portal hi ha un portal, doncs, de difusió de Sant Joan de Déu, que es diu Faros, i vam escriure un article la setmana passada per posar veu a aquest drama que suposem que està succeint, no? Definitivament és una situació molt complexa, no només aquí, també, doncs, no fa gaire hi havia un article al New York Times que se'n feia ressò de quan vulnerable és ara tot això. Nosaltres fa molt de temps que ens hem dedicat a estudiar una cosa que és els nens testimonis de violència, amb el projecte que li diem TV, et vaig veure, no? Els nens que són testimonis de violència, i és veritat que ens estem preparant, grups, que justament en els casos que sabem que hi havia violència intrafamiliar, doncs són els, per exemple, els casos en els que estem fent més seguiment telefònic de les famílies, fins i tot s'estan fent videotrucades perquè la videotrucada dona com més confiança i per tant permet un abordatge més proper d'aquell cas que saps que és particularment delicat. Ho fem amb seguretat, amb consentiments informats i tot el que cal, no? I per tant ens estem intentant apropar a les famílies que sabem que hi ha més dificultat en aquest entorn, i per donar-los eines, per donar suport, però evidentment que aquest punt, que sabem que és una parcel·la fosca, tancada, oculta, però on està passant coses molt difícils, no? Serà dur veure després quan ens ho expliquin, no? Jo crec que aquí hi ha hagut campanyes, no? He vist anuncis, no?, que d'alguna forma en parlaven, potser haguéssim tingut que ser més proactius, no?, amb això, no sé si... però, bueno, tot ens ha enganxat tant de cop i volta, no?, que tots, com a societat, com a... Tothom s'ha adaptat com ha pogut, eh? Però és veritat que aquí hi ha hagut un col·lectiu que està patint triplement, no? Vull dir que, totalment, fer-me ressò de les paraules, la preocupació és mútua. El que sí que hem fet és això, és a dir, en els casos que nosaltres teníem, i com nosaltres tots els altres, segur, serveis de salut mental, que teníem identificats que hi havia violència intrafamiliar, doncs hem extremat les mesures, les trucades, com el suport, i tots els que no sabem, no sabem. I respecte als avis, mira, em feia pensar una cosa, no?, aquest dia, han hagut iniciatives molt boniques, no?, doncs que els nens puguin enviar, doncs, contes o dibuixos o poesies als avis, no? Aquest dia també pensàvem que era important, potser a vegades amb els avis, no tractar-los com a nens petits, sinó com a avis, no? I a vegades potser fer-los esment a tot allò que ells han fet, no? Dir, mira, com me'n recordo de com m'agradava passejar amb tu quan anàvem no sé on, o com m'agraden ja i els macarrons que em fas, no? És a dir, a vegades sembla que la forma de consolar avis és dir, va, que esteu molt bé, aviat us vindrem a veure. És a dir, com un tracte excessivament, com de nen petit, no? Més que posar en valor tot el que ens han ensenyat. Jo crec que aquestes paraules els conforten molt més, o aquesta és la meva percepció. Més quasi com a Montse, que no, potser com a psiquiatra, de dir, home, posem-li en valor tot el que ens han donat, no? Fem una trucada i recordem. Jo crec que aquest és un punt que segurament es pot ajudar a passar el dia d'una altra manera, no?
Són les 9:51 minuts, avui hem tingut conversa, però ara veig que em diuen també que volen preguntar tots. Per tant, us demanaria tots preguntes breus, perquè em pensava que acabàvem aquí, però veig que no. I si pot ser també, doctora, respostes breus, li agrairíem, si és possible. Si és possible, però vostè té la carta blanca, cosa que no té ni el Baños, ni el Màrius, ni el Pere Mas. Màrius, fot-li.
Gràcies. Doctora, hi ha una cosa que jo em trobo el poc i sortit de casa aquests dies, i és que quan veus algú pel carrer, en lloc de pensar que és una persona com tu i tal, penses que és algú que et pot infectar. És a dir, la relació amb els altres serà més complicada perquè els altres deixen de ser gent amb la que ens podríem abraçar o que podríem saludar, sinó gent que ens pot generar un problema. Això, cara als nens, encara és més dur. És a dir, està molt bé que el nen pugui sortir al carrer, però si el nen no pot jugar amb un altre nen, si no pot posar-lo de porter i després abraçar-li quan fa un gol, si no pot jugar a córrer i a tocar... I a, no sé. O sigui, com els hi diem als nens que un cop surten al carrer no poden relacionar-se amb altres nens? Però si això és la base, o sigui, quins tipus de nens farem? Si és un nen que durant mesos i mesos i mesos veurà un a l'altre com algú que no és accessible?
Sí, intentant ser breu. Per una banda, com deies, els adults, segur que no és el tema de... no és el meu tema, no? Però en els adults veurem molts més trastorns d'ansietat i molts més trastorns de dificultats de sortir de l'entorn habitual, coses d'agorafòbia, coses de tenir por de l'altre, això ho veurem moltíssim. A partir d'ara això serà una complicació important del món dels adults. Amb els nens, aquí em sap greu, però crec que val la pena dir-ho, no? Jo crec que aquí també ha hagut una informació que segurament no ha estat del tot encertada perquè no en sabem tant, que és el fet de considerar els nens com agents contagiosos. És a dir, realment no queda clar que els nens siguin ni tan sols transmetin el Covid. És a dir, els nens particularment no, quasi bé no es contagien i quasi no pateixen la malaltia. Sabem poc dels nens, com sabeu hi ha un estudi en marxa i d'aquí poc sabrem molt més. Però així com en el virus de la grip els nens sabem que són transmissors, del Covid no sabem tant, més aviat sembla que no gaire. Per tant, clar, els hem penjat una etiqueta que potser no els hi toca gaire, no ho sabem molt, però primer de tot, a la que se sàpiga hauríem d'intentar veure si és un col·lectiu de tant de risc o és una mica menys, no? Uh-huh. Aquest és un primer punt. I a partir d'aquí, a veure si podem, evidentment, donar-los unes pautes que siguin molt més adients a el que ells necessiten fer i els hi surt de fer, com és jugar a porter, jugar a parar, no?, i jugar a tot el que cal, que és jugar entre nens, no? Jo crec que definitivament ara a l'inici caldrà, quan sortim de casa, explicar molt, molt bé que sortim d'aquesta manera, no? És a dir, caldrà com de nou moltes explicacions, perquè si no, d'alguna forma, amb ells, els nens sortir a passejar, bàsicament, no els agrada.
Banyos?
Sí, jo crec que, bueno, això també perquè ho veig bastant pel barri, un model de família que crec que ens hem descuidat. Estava pensant en les famílies monomarentals, sobretot de dones migrades, moltes d'elles dedicades al sector de cures de gent gran o de neteja, precisament, de serveis essencials, com pot ser el sanitari, que estan elles i els fills, i que elles han d'anar a treballar, i els fills... Tenim accés a quants nens estan quedant-se sols a casa perquè les mares han de marxar a treballar i són famílies monomarentals en aquest sentit? I a més, afegit, tenim accés i sabem com estan vivint les famílies de persones migrades que potser no estan en aquest circuit tant d'atenció o no han entrat encara en aquest servei d'atenció psicològica o tenen, diguéssim, unes altres maneres de participar-hi, no? Però sobretot això, quanta gent, quants nens es queden sols durant tot el dia perquè estaven atesos pel sistema escolar i que ara, en aquest mena de famílies, estan sols i, a més, doblement aïllats, perquè tal vegada fa pocs anys que estan també aquí, no? D'això sabeu alguna cosa? Hi ha algun sector que estigui una mica mirant sobre ells o què?
Clar, no? Una miqueta el que dèiem és, evidentment, aquí ha caigut un sistema de protecció de les famílies més vulnerables, que ho he esmentat molt, molt de passada a l'inici, que és el sector escolar, no? És a dir, sí, evidentment l'escola fa de factor de protecció de tot un sector molt vulnerable, no? Doncs, com deies, no? amb pares o mares molt poc presents, amb feines doncs d'un horari extensíssim, i evidentment l'escola és el que dona estructura en aquestes llars, i no només estructura, a vegades també doncs és on els nens fan els àpats, en famílies amb molt pocs recursos econòmics. És a dir, el fet de que l'escola doncs no hi sigui, aquí ens obre un gap, no?, d'estrès altíssim en aquest sector de població. Definitivament, aquest és el sector on trobarem més problemes, on els que segurament alguns els comencem a veure i els estem veient a poc a poc. Nosaltres no tenim accés, i jo crec, i estan com estem molt a prop dels serveis doncs, de la DGAIA, no?, i de tot el que són serveis socials de protecció a la infància, jo sé que n'estan molt atents, no? Però clar, una mica del que dèiem, en tota aquesta fase l'accessibilitat a la gent és molt petita, però és a dir, clarament ens ha caigut un sector, una pota de protecció, que és l'escola, i per tant tot aquest temps estan més desprotegits i segurament més sols, no? El que sí que sabem és que aquí doncs hi ha tot un sistema de veïnatge que també està fent suport, no? que també està fent alguna feina, no? Però clar, tot amb molta precarietat. Aquest és un dels sectors, aquest, el de la violència intrafamiliar, aquests són, com sempre, els sectors desfavorits, són doblement tocats, no?, per aquests factors estressors nous.
Pere Maria. Sí, jo li volia preguntar a la doctora, bon dia, com hem d'afrontar el futur en general? Ara li explicaré per què. Si d'una manera més realista o una manera més optimista, per entendre's. Per exemple, per un exemple concret i referit als grans, als petits, o en el cas, per exemple, de les vacances, que normalment la gent passat Setmana Santa sempre n'està parlant. Ens hem d'anar mentalitzant que les coses aniran molt malament i que ens quedem tots tancats a casa, o al contrari, hem de mantenir una certa expectativa de que, bueno, alguna cosa podrem fer segons com a tal lloc, i aleshores pot haver-hi el risc de la frustració. O sigui, què és millor, que assumim l'escenari pitjor de tots o que assumim un escenari que potser alguna cosa passarà?
Que difícil.
Que no pinta bé, ja li dic jo que no pinta bé, doctora. Tinc la impressió que no pinta bé, això.
Que difícil. No puc evitar... Bueno, potser per la meva forma de ser, jo crec que sóc més del parer de poder... A veure, segurament, jo no diria res fins aquí 2 setmanes. Perquè, com tots sabem, el tipus de confinament i de desconfinament, no estem segurs de que tingui doncs un èxit rotund, no? I per tant, potser sí que toca durant 1 o 2 setmanes fer una miqueta de mètode de pastanaga, d'incorporar rutines, i de moment no dir res, Després, jo crec que sí que hem de donar espai poquet a poquet a l'esperança, perquè segur que coses bones aniran passant. Jo crec que sí que val la pena, però potser sí que esperances discretes, com molt assolibles, no? Tornarem a anar a la platja a passejar. És a dir, una miqueta en el cap dels nens, anar fent com esperances poquet a poquet, no? Com anar obrint el ventall poquet a poquet. Però potser sí que jo uns dies m'esperaria a veure si d'aquí 10 dies estem una mica bé.
Què dius, Pere?
Bé, doctora, no, també, que, perdoni la frivolitat, però aquests dies tinc la sensació que fa molts dies que està plovent més i que fa més mal temps. És cosa de la primavera. I la pregunta seria si això ajuda a facilitar el confinament. És a dir, com que no tenim la tentació de veure un sol magnífic i de dir, mira, estaria fora una terrasseta fent un vermut, si la pluja i el mal temps ens està ajudant a quedar-nos a casa.
Jo crec que jugo una doble vessant. Jo penso que això sí que és veritat, perquè els països amb molt mal temps, no? Sovint són països amb molta cultura domèstica, no? Molta cultura de fer coses junts, no? De cuinar, de jugar, de jocs de taula, perquè, no? Bé, els països que tenen poca llum. Però clar, és que nosaltres no la teníem incorporada, aquesta cultura. I per tant, les famílies o la gent, no? Més flexible i que més, segurament més resilient, amb més capacitat d'adaptar-se i majors estratègies d'afrontament, pot tirar d'això. El qui no en té moltes, també és veritat que són dies que ens sopeixen una mica, no? Ara, jo crec que si haguéssim de fer un camp mas, segurament ens ajuda més perquè ens recull més, no? És com una preparació. Jo ho viuria tot això com una petita preparació per, bueno, per algun despertar que d'aquí no gaire, d'aquí un temps anirà arribant, no?
Molt bé. Avui ens ha acompanyat i li agraeixo molt que hagi tingut aquest temps pel món a RAC1. Una persona que com a mínim ens ha endreçat des del punt de vista aquells que en fi, molts que són pares, uns altres que són avis, uns altres que són germans, fins i tot la doctora Montse Dols, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Molts ànims, molta sort i força.
Moltes gràcies. A disposar.
Que vagi bé.